Radio Estel.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Batega el pit, ai, qui canta, ai, qui plora, ai, qui riu. I unirar el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers.
Pensa que estem en directe, ja? Com estem?
Molt bé. Molt bé, molt bé. Sí, estem molt bé.
M'agrada perquè el mestre Virgili...
Funciona aquest micro?
Funciona molt bé, sí. Sí, sí. Mira, si
només
els auriculars...
Estava engegat.
I ja està. Paula, tot bé? Tot correcte? Sí? Avui tenim a la Laura amb nosaltres.
Tenim la Laura.
Com estem?
Com ho he dit?
Igualment.
El complement directe sense A, sempre.
No és a la Laura.
Avui tenim la Laura.
La Laura.
La Laura és tinguda per nosaltres.
Laura, estàs preparada o no?
Crec que sí. A veure, a mi m'agrada molt parlar bé el català. Aviam si em puc aprendre.
Doncs... fet. Sí, sí, veiem.
Com va anar el Sant Jordi? Com vam acabar?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí. Em vaig signar un munt de llibres.
Quants llibres?
19. Em vaig signar.
Molt bé.
18 del meu,
sí,
i un de Koiné, el que havíem fet, del qual sóc coautor. Per tant, ja podia signar-lo.
Podia signar. Oh, totalment, clar. Josep Maria Virgili, influenciador lingüístic més estimat de Catalunya.
Home...
catedràtic
emèrit
de llengua catalana i membre de Koiné i el Cercle Vallcorba.
Sí, sí, sí.
Bueno, i ens, però ja està. No, no va agafar fred?
No,
no.
Estava bé. Ara, si no hagués portat la jaqueta, sí que n'hauria agafat, eh? Vull dir, la jaqueta era imprescindible aquell dia, sí, sí.
I deixeu-me explicar una cosa als nostres oients, que, Laura, tu vas ser testimoni. Li vam demanar en directe el programa que vam fer des de Rambla Catalunya, el mestre Virgili, que ens portés uns pastissets del Mauri, i ho va fer, eh?
I eren boníssims.
Sí, sí. Doncs me n'alegro que us agradessin.
Un detall per, sí, sí, per dir-ho. Quin tema ens proposa?
El tema de l'indoeuropeu.
Sí, comencem pel tema.
Sí, que és... Explico què...
Sí.
Bé, gent d'aquí d'Europa, doncs, que anaven a l'Índia i s'adonaven que entre les llengües de l'Índia i les llengües europees que ells parlaven, tant si era, per exemple, el primer, que es deia Filippo Sassetti, que era italià, no?, que hi va anar al segle XVI i es va adonar que determinats mots de llengües de l'Índia doncs eren semblants als mots italians. Diu, què passa? Per exemple, ell es va adonar que Deva s'assemblava molt a Dio, que vol dir Déu,
clar,
per exemple, que Sarpa s'assembla molt a Serpe, en italià, que vol dir serp, que Sapta s'assembla molt a Sette, que vol dir set en italià, Ashta s'assembla força a Otto, que vol dir vuit, nova a nou. Dius, què passa, no? Després hi va haver un neerlandès que es deia Marcus Aurelius von Voxhorn,
carai, tu,
del segle XVII, al cap, sí, d'un segle, que també es va adonar de la mateixa cosa. Mm. Després, William Jones, estudiant sànscrit, doncs era anglès, es va adonar que hi havia molts mots del sànscrit que eren semblants a l'anglès. Dic, què passa?
Què està passant?
No, què passa? No?
Què passa?
I llavors van adonar-se que totes les llengües d'Europa, llevat d'algunes, i és a dir, totes les llengües d'Europa, fins a arribar a l'Índia i les que hi ha intermig, això ja després ja direm un altre dia la llista d'aquestes llengües, doncs tenien una gran semblança i llavors van arribar a la conclusió que totes venien d'una llengua mare que va existir ben bé 4.000 anys enrere, és a dir, 2.000 abans de Crist aproximadament, i que tot aquest grup de llengües, que són un munt, doncs venen de la llengua indoeuropea. Una llengua de la qual no hi ha cap mena de testimoni, no hi ha cap mena de rastre escrit.
Res.
Res, perquè és prou antiga com perquè no hi hagi res escrit, no? Perquè parlem de 2.000 anys abans de Crist, eh? És a dir, 4.000 anys enrere de l'actualitat, i no hi ha res escrit, no? Però que a partir del que hi ha de llengües posteriors en què sí que tenim escrit, per exemple, el grec antic, el llatí, no? el hitita cuneiforme, per exemple, el hitita que es parlava a Turquia, a l'actual Turquia, no? Que sí que tenim escrits en hitita cuneiforme, no? Que eren unes marques fetes molt especials, unes lletres molt diferents, doncs es va poder reconstruir a l'indoeuropeu, en bona part.
Carai, que interessant. I escolteu-me, perquè els germans Grimm, qui tenen a veure amb tot
bé,
això?
Bé, els germans Grimm, també, sobretot el Jacob Grimm, un dels dos germans Grimm, doncs va ser un d'aquests estudiosos de l'indoeuropeu, juntament amb Karl Werner, ara ja parlem d'autors del segle XIX, no? I els germans Grimm, que a més ell, el Jacob Grimm, juntament amb el seu germà Wilhelm, més ben pronunciat en alemany, doncs van també recollir rondalles populars, i són molt coneguts per haver recollit rondalles populars. Unes rondalles tan conegudes com que a mi m'explicaven quan jo era petit, no? Com Hansel i Gretel.
Home, clar,
per exemple, els músics de Bremen, el llop i les set cabretes. Aquest també me l'explicaven a mi.
Perdoneu-me, si m'ho permeteu, la Laura Coromines és dramaturga, mestra.
Ah, molt bé.
Vull dir que això dels germans Grimm...
No, i a més, totes aquests contes i rondalles populars a mi m'apassionen. M'encanten. Llavors també me'ls sé tots de pe a pa, vaja.
Sí, sí. A mi me'ls explicaven quan era petit. Els músics de Bremen, no. Però Hansel i Gretel, el llop i les set cabretes, la caputxeta vermella, el sastre valent, la vella dorment del bosc, la ventafocs i la més coneguda, l'Estel, Blancaneu i els set nans, no? Totes aquestes rondalles les van recollir els germans Grimm, no? I que eren populars, eh? No és com, per exemple, el Pinocchio que té un autor, no? El Collodi, no? Hi ha altres rondalles que són modernes, que tenen un determinat autor conegut a vegades. No,
I s'ha de dir Pinocchio?
Sí, s'ha de dir Pinocchio.
No ets... Ah.
Sí, sí, Pinocho és una mala adaptació que va fer el castellà.
Sí.
Que va fer... Perquè en italià es diu Pinocchio. No? I en castellà, que no sabien bé com se pronunciava, van començar a pronunciar Pinocho. Llavors els catalans, que tenim la dèria calcadora, de la qual sempre parlo, la dèria calcar tot el que fa el castellà, vam agafar i diuen Pinocho, doncs en català Pinocho, ja ho tenim, no? I s'hauria de dir Pinocchio,
clar.
No? Perquè si el Collodi li va posar aquest nom en italià, doncs s'ha de respectar el nom italià que li va posar ell en l'original, no?
Fem una cosa, ens deixem la llista de llengües per
sí.
Una pròxima edició?
Sí. En parlarem més. Hem començat per qui van ser els que primers van adonar d'aquesta semblança entre les llengües d'Europa i les de l'Índia.
Doncs va, anem cap al castellanisme del dia.
Porto el meu net al col·legi.
Mira, si es porta bé,
a veure, Virgili, mestre.
Sí.
Perquè avui quins castellanismes
home,
ens porta?
Un ha sortit una mica involuntàriament, que és conte. Un conte és un castellanisme que surt en tots els diccionaris, molt arrelat, però en català, el mot català és rondalla.
Però conte es pot dir...
Això fa cadascú que vol. Jo no dic mai a la gent, no diguis això, no diguis allò.
Però el mot català genuí és rondalla.
És rondalla. Rondalla, que ja ho diu Jaume I, us diu, ho he trobat en textos catalans antiquíssims, sempre diuen rondalla. I conte, doncs home, com que ja diuen cuento...
Sí.
Bé, veiem, el verb contar és perfectament català, Atenció, no cal dir forçosament explicar. És que a vegades sentirem a gent de les Terres de l'Ebre, a gent valencians, que diuen, li vaig contar el que em va passar, no? Això és absolutament català. És més català que dir explicar. Perquè explicar és un problema de matemàtiques que em costa, explica-me'l. És a dir, fes-me una explicació. Però simplement relates uns fets,
una anècdota,
unes
una
coses
història.
Que han passat, sí. Llavors és contar. Per tant, el verb contar és perfectament correcte.
Per exemple,
que sona igual que el verb comptar amb P, que vol dir fer números.
Fer números, no? Però, mestre, per exemple, li poso un exemple, que nosaltres, els companys informatius, no? Que potser poden dir, us anem a explicar una notícia d'última hora.
No, les notícies es conten. Estrictament, ja sé que el verb comptar, fora de les Terres
sona
de l'Ebre,
estrany,
el Principat, el verb comptar, s'ha referit a dir uns fets que han
és
passat.
Que sona castellanisme i tot, eh?
Això
no
a vegades passa. A vegades passa, perquè el castellà no ha perdut aquesta diferenciació. Una cosa és contar i l'altra cosa és explicar. I el català feia exactament igual i a les Terres de l'Ebre i el País Valencià es manté exactament igual. Una cosa és contar i l'altra cosa és explicar. I fora bo que salvéssim també aquesta parella de verbs, no? Per tant, com que en castellà tenen contar i de contar deriven cuento, com que en català també tenim el verb contar, que és perfectament català, doncs conta. Però no, és que aquestes regles de tres en llengua, em sembla que ho vam dir un dia, que en llengua no s'han de fer regles de tres.
És veritat, com ho explica?
Les regles de tres són per fer comptes amb P.
I ho vam explicar.
Sí, sí, sí.
En aquest cas sí
que seria. Hi ha moltíssims exemples. Per tant, el mot català genuí és una rondalla. És una rondalla.
Fantàstic, anotat, ja.
Per tant, ja tenim el primer castellanisme que no el teníem previst, no?
És un castellanisme involuntari d'avui.
Sí, 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 sí.
D'acord. Vinga, anem als que teníem, els voluntaris.
Els que teníem previstos d'explicar.
Quin ens volia proposar?
Doncs l'endemà.
No està ben dit?
Sí, és el que està ben dit, però cada vegada em trobo més gent que, com que el mot l'endemà no existeix en castellà, sí que existeix, per exemple, en francès, l'endemà, no? Exactament igual que en català, però en castellà no tenen cap mot per dir l'endemà. I llavors han de dir el dia siguiente, no? Diuen el dia siguiente, doncs, com que hi ha la dèria calcadora, doncs sempre hi ha catalans que, en comptes de dir l'endemà, doncs diuen el dia següent. Doncs el dia següent és una castellanada, però una castellanada de les grosses. En català s'ha de dir l'endemà, que vol dir el dia que ve a continuació d'un altre, no? Que és diferent de demà. Demà és el dia que va a continuació d'avui. Demà serà dissabte, per exemple, no? Això és quan contem coses del passat, no? Un dia vam anar a Torà, vam visitar la vila, i aleshores vam passar la nit a Torà, i l'endemà, vol dir el dia que va a continuació del dia del qual ens hem referit, i l'endemà, doncs, vam tirar cap a Cervera, per exemple.
Per exemple.
No? Per tant, queda aquest clar. Seria el primer castellanisme. No?
I el segon castellanisme d'avui, quin seria? Va de menjar.
Sí, va de menjar. Són això dels callos.
Els he provat, els callos?
Si els he tastat.
Si els he tastat. Ui, aquesta és grossa, sí, sí, que la vaig dir l'altre dia.
Sí. I tant, és un menjar que de tant en tant en menjo, ja en menjava quan era petit, i sempre n'hi havíem dit amb el mot català, que és tripa.
Tripa?
Sí, tripa. Avui, per casualitat, però per pura casualitat, això no estava previst, a TV3 hi havia una reportera que entrevistava un senyor, un cuiner, no? I en parlaven. I la reportera, d'aquí estant la felicito, ho deia sempre bé. Fins i tot, en canvi, el cuiner deia callos, perquè devia estar acostumat a dir-ho malament. I la reportera insisteixo en la felicitació, ho deia sempre bé. Fins i tot, alguna vegada, fins i tot el cuiner ho ha dit bé, no? Però clar, ell estava acostumat a dir callos.
L'ha calcat.
No, en català se diu tripa.
Tripa.
I és un plat que no hem de confondre amb el cap i pota.
No és el mateix.
No és el mateix. És a dir, la tripa està feta amb l'estómac de l'animal en qüestió. I el cap i pota, doncs, està fet, ja no cal explicar-ho, ja ho diu, amb el cap i la pota. I no, sé que els cuiners a vegades combinen aquests dos plats. Els combinen i a vegades fan una barreja de tripa i cap i pota. Bé, doncs mira, és un plat barrejat, diguem com vulguem, no? Però el que en castellà diuen callos és tripa. Va. I després hi ha el cap i pota, que no sé ni com ho diuen en castellà.
Va,
no?
Ho deixarem aquí perquè jo crec que potser aquest tema és una mica sensible. Passem a les parelles de paraules que ens proposeu avui.
Sí, hi ha una que potser...
La tenim aquí, la tenim aquí. Més, sí, sí, el veig sí. Una mica... Que, sí que està una mica de ressaca de Sant Jordi, eh?
No, ja l'he trobat.
Sí, ja l'he trobat?
Sí. La primera parella és el pantà i l'embassament.
Que ara ho duia, malauradament, els fem anar bastant, eh?
Sí, perquè els tenim buits.
Clar.
Els embassaments.
Els embassaments.
I de pantans n'hi deu haver ben pocs. Però és que hi ha gent que dels embassaments en diuen pantans. Perquè en castellà, com que li diuen pantanos, doncs, tots dos mots són correctes, eh? Tots dos mots són correctíssims, eh? Tant pantà com embassament. Però hem de saber distingir què és un pantà i què és un embassament, que són coses diferents, no? Els embassaments són artificials. Són fets per la mà de l'home, no? No hi ha embassaments naturals, no? Els embassaments consisteixen a fer una presa, que és una paret enorme, una gran paret, en una vall, petita, en una coma, i l'aigua s'atura darrere d'aquesta paret i tens allà aigua embassada, per això se'n diu embassament. Un embassament és una gran bassa, no? I aquella aigua la tens... Quan ne tens, ara els tenim buits, els embassaments, però quan són plens, aquella aigua, fins i tot en pots fer energia elèctrica amb un salt, amb unes turbines, o pots tindre aigua doncs, per quan l'hagis de menester. No?
A mi això em deixa de pasta de moniato, perquè allà al Berguedà hi tenim el pantà de la Baells, que pel que diu vostè és un embassament.
És un embassament, està mal dit. S'ha de dir l'embassament de la Baells. És a dir, tots els artificials són embassaments. I què és un pantà? Els pantans poden ser naturals, però també poden ser artificials. Vull dir, pot passar per dues coses, no? És quan en un lloc hi ha un pam d'aigua, un gruix d'un pam, sí. Dos pams, tres pams, no? Per què? Doncs perquè un riu va massa ple i l'aigua doncs, surt de mare i inunda un camp. És com una mena d'inundació i llavors vas allà... hi ha, doncs, això, dos pams d'aigua, no? A vegades, no sé, hi ha hagut un pagès, doncs, que pel motiu que sigui, doncs... Mira, per exemple, pantans són els arrossars. Els arrossars del Delta de l'Ebre són una mena de pantans, són pantans artificials, clar. No? Perquè, doncs, que hi ha, doncs, un pam d'aigua, no? I es fa allà un pantà artificialment, doncs, perquè creixin les plantes de l'arròs. No? Doncs això és un pantà. I si vas amb un carro antigament, i ara hi anessis amb un auto o amb una moto, i passessis per un pantà, què et passaria? Doncs que estaries empantanegat. Estaries empantanegat. Que és un adjectiu o un participi del verb empantanegar, aquí ens empantanegarem.
Ens empantanegarem.
Que es fa servir molt, així podríem dir, amb un significat figurat, no?
Clar.
Empantanegar-se, doncs trobar-se en una situació...
Un embolic.
Amb un embolic que no saps com... Un embolic, és a dir, no hem de dir un lío. Ei, quin lío? Doncs no, digues, estem empantanegats amb tot això, perquè té un ús figurat molt útil, no?
Clar, i si li afegim estany, la paraula estany?
L'estany és natural. I un estany no són dos pams d'aigua, eh? Si vas a Banyoles, si et tires endintre, t'ofegaràs, eh?
I tant.
Vull dir que un estany és ja un... Com un embassament, però natural, sense presa ni res, perquè... El terreny fa una fondalada, doncs s'omple d'aigua i aleshores tens l'estany de Banyoles o l'estany de l'Encanyissada, el Delta de l'Ebre, o, per exemple, l'estany d'Ivars i Vilassana, per exemple, no? que són estanys en què s'hi posa aigua de forma natural. El d'Ivars i Vilassana, com que el van dessecar, després el van haver d'omplir de forma artificial, no? Però són estanys, però en un estany no hi cerquis presa. Bé, llevat El Pirineu sí que hi ha estanys que perquè tinguin més cabuda, perquè els feien servir per la cosa hidroelèctrica, perquè tinguessin més cabuda i feien una petita presa perquè hi hagués més aigua, podríem dir. Llavors hi ha molts estanys, el de Sant Maurici, molts, em sembla que també el
tant,
de l'estany Gento,
l'estany
que tenen
gran,
una petita presa per engrandir-los.
L'estany és gran o gros?
Gran, gran. Jo en diria gran perquè parlem de la cabuda d'aigua. No?
I per tant, sempre que hi hagi cabuda s'haurà de dir gran i no gros, no, mestre?
Sí, sí, sí. És a dir, gran sempre implica cabuda i aquí el Principat implica edat. Un nen gran és que ja ha arribat, ja és adult, una persona gran és una persona doncs, que ja té uns quants anys. No? Un significat que és propi del Principat, perquè els valencians diuen major.
Clar. Més, ens proposa una altra parella de paraules avui.
És que aquesta parella...
Per acabar, què li passa a aquesta parella?
Que potser ja la vam fer, és que...
A veure, és l'Hauria i l'Hagués.
Sí, sí, és amb les...
A mi no em sona, eh?
No,
que no l'hem fet. I tenim Vanessa Carrasquilla aquí a l'estudi, si no li sona a ella...
Sí, m'hauré de fer una llista molt ben feta del que diem i del que no diem.
Ens ha de donar temps, perquè aquesta pregunta sí que m'agradaria fer-li, de quines, amb totes aquella una collada de gent que hauria passat per Sant Jordi a veure'l, quin és el dubte que li van fer més?
Ai, no me'n recordo, però...
Ah, doncs és millor.
Alguns me'n van demanar alguna cosa, sí, sí, però... Però és que ara no em ve present.
No hi ha cap rectificació o correcció que li fessin que coincidís? No.
No. Potser sí, 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 sé que vam parlar de llengua amb algunes persones que venien a signar llibres, però és que ara no me'n recordo.
I quanta estona s'hi estava amb cada persona quan signava?
A vegades, depèn de la pressa que tingués, a vegades era un moment i a vegades fèiem petar la xerrada una estoneta. Sí.
Quina hora va acabar?
Me'n vaig anar a agafar el tren, que devien ser... 9:15.
Ah.
9:15, sí que hi ha un tren a 9:15, que és el darrer que surt en direcció a Reus, que n'hi hauria d'haver més tard per anar bé.
Home,
és la meva reivindicació, perquè no et permet anar en cap mena d'espectacle ni res.
Això sí que ho hem dit alguna vegada, ho hem comentat, que és una vergonya.
Tenim un sistema de trens tercermundista, que costaria un tren encara que fos d'una sola unitat, encara que hagués de tenir un sobrepreu. És a dir, jo, si em diguessin, no, mira, els trens valen tant, però aquest, el tren de mitjanit, doncs, 100 euros més. Jo ho trobaria raonable, però, home, que poguessis anar a algun lloc i tinguessis un tren una miqueta tardet.
Exacte, un disponible per poder sortir de nit, no?
Sí,
per poder fer vida a altres ciutats. Hauria hagués, ens l'explica.
Sí, això és amb les oracions condicionals parlant de passat. No? És a dir, no les condicionals parlant de present, que llavors ja tothom ho diu bé. És a dir, si plou, vas a plegar cargols, no? Sinó que han passat, no? Que diem, si hagués plogut, hauríem anat a plegar cargols, no? Si hagués plogut, hauríem anat a plegar cargols. Doncs hi ha gent que diuen, si hagués plogut, hagués anat a plegar caragols. És a dir, repeteixen l'hagués dues vegades.
Malament.
Dir, malament. L'hagués és de la condicional. Si hagués plogut, però després, quan dius l'oració principal, doncs és hauríem o haguérem anat a plegar caragols. No es pot dir tots dos amb hagués. Això és una incorrecció que és molt estesa i que comet moltíssima gent. I que és molt fàcil d'evitar, a més, perquè només cal que diguis si l'hagués el puc canviar per una hauria, és que és incorrecte, perquè el primer hagués, el bo, el que va amb la condicional, no el pots canviar per una hauria. Tu no pots dir si hauria plogut. No, és a dir, si hagués plogut, no? I això tant se val que la condicional sigui al començament com que sigui al final. Perquè també pots dir, hauríem anat a plegar caragols si hagués plogut, no? Hi ha gent que diuen, haguéssim anat a plegar caragols si hagués plogut, amb dos haguéssim. No, 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 l'oració principal va amb hauria, o hauríem, si és en plural. Jo hauria anat a plegar caragols si hagués plogut. Però com que no ha plogut, doncs no han sortit els caragols i no hi ha pogut anar. No? I així qualsevol oració condicional parlant en passat, de tal manera que surten les formes compostes, perquè, clar, hauria anat és la forma composta, no? I llavors es canvia l'auxiliar a ver, es canvia i es diu amb la forma verbal que no toca.
No? Doncs jo crec que ha quedat ben clar avui, eh?
Més que clar, i aquest recurs de l'hauria el hagués, que si ho pot substituir, doncs...
Passa molt sovint que la manera d'identificar una incorrecció és provar de fer el canvi. Quan aquell mot és correcte, en general no pots fer el canvi. No? És, per exemple, el doncs, aquest és un que és molt
és
conegut,
clàssic, no?
el doncs causal, podríem dir. No? Si el pots canviar per un per què, és que el doncs està malament. Clar. Si el doncs està bé, no el pots canviar per un per què. No? Per exemple, plou, doncs agafo el paraigua. No? Per exemple, aquest doncs és bo, perquè no pots dir plou, ah, mira, veig que plou. Doncs, per què agafo el paraigua? Això és absurd, no ho diràs mai, això. Per tant, vol dir que aquest doncs és bo. Plou? Doncs mira, agafarem el paraigua perquè veig que plou, no? Ara, dir, per exemple, doncs, es va fer ric, doncs li va tocar la rifa. Això és un doncs incorrecte. Es va fer ric perquè li va tocar la rifa, no? Aquest és molt fàcil. I el gaire, que ja l'hem explicat, no? Potser que no el repetim. El gaire, és a dir, el massa, que si es pot canviar per un gaire, vol dir que aquell massa és dolent.
És dolent.
Perquè els masses bons no es poden canviar per gaire, no?
Mestre, ho hem de deixar aquí, perquè avui déu-n'hi-do la bona repassada que hem fet. Laura, moltes gràcies també per haver estat.
A vosaltres.
Ha estat una bona alumna, la Laura.
Sí, sí.
He fet apunts i tot, també. Molt bé, molt
anotacions,
bé.
Anotacions.
Ah, anotacions, imagina't.
Sí, sí. Apuntar és començar. Jo recordo, el meu pare sempre ho deia, mira, ja apunta el dia, un dia que havíem matinat, ja apunta el dia. Apuntar és començar. No? Llavors, clar, si escrius, fas un llibre, no? Els primers apunts, apuntar és començar-lo, no? I d'aquí ha pres el lloc a anotar. Els alumnes han d'aprendre anotacions.
Fantàstic, doncs m'ho anoto també.
I anotar, i apuntar amb un arma, també.
Això ho trobo amb un altre calaix.
Sí, això, no, però vull dir que també existeix apuntar amb un arma, no?
Moltíssimes gràcies, mestre.
Disposeu.
Fins la setmana vinent.
Sí, sí.
Que vagi molt bé.
Vinent, vinga, la setmana entrant, sí, sí.
Anem a escoltar a la Casillas, a veure què ens ha d'explicar. I a la tornada, va, tenim a la Lúria, que ens parlarà de cinema, i també Carlos Bayona. Fins ara.
Sí, sí. Vaig d'estreno.
Radio Estel